no competitiu, sinó lúdic i familiar, i apte per a tots els públics, des de xiquets, a partir de 6 anys, als més veterans, i per a gaudir en família de tots els atractius de la prova.
Dins de les activitats paral·leles a aquest esdeveniment, els participants i acompanyats estaran en una gran festa final amb esmorzar, animació infantil, pintacares, castells inflables, lliurament de trofeus, classes dirigides per instructors, speaker i música amb DJs, fotocall o concursos de disfresses. I a tot això cal sumar el seu caràcter social en destinar part de la inscripció a l'associació MEF2C per a la malaltia rara que pateix la xiqueta castellonenca Celia. I repassem també actualitat de municipis. Ens quedem a la capital, Castelló, que aprova per unanimitat les inversions financerament sostenibles.
El ple de l'Ajuntament de Castelló ha aprovat per unanimitat un nou paquet d'inversions financerament sostenibles, en les quals s'invertiran 5,1 milions d'euros i suposaran la remodelació integral d'espais i edificis públics, així com la renovació de sistemes antiinundacions. Així, gràcies als vots favorables de la totalitat dels grups municipals que conformen el ple de l'Ajuntament de Castelló, el govern local finançarà amb el superàvit del pressupost de l'any passat un total de 7 inversions que posen l'accent en el microurbanisme i que redunden en el benefici de la ciutadania de Castelló. Els projectes que han de licitar-se abans d'acabar l'any inclouen la remodelació urbana de l'avinguda Enrique Gimeno entre les avingudes de l'Alcora i Ribesalbes. El projecte tindrà un pressupost estimat de 752.000 euros. La intervenció respectarà l'arbrada existent i dignificarà l'entrada a Castelló pel sud. També es preveu completar el projecte de millora de l'entrada nord amb la segona fase de l'habilitació d'un aparcament verd enfront de l'Hospital General. El projecte costarà 382.000 euros. Les inversions en matèria hidràulica també tindran cabuda en aquest paquet d'actuacions, amb el projecte de l'increment d'alleujaments de la séquia de l'obra i l'alleujament de la séquia de la ratlla, que tenen 800.000 euros de pressupost. La instal·lació d'infraestructures per a la reutilització d'aigua en la ronda de circunvalació també s'eleva a 452.000 euros.
L'adequació de l'estació de bombament del planetari costarà 164.000 euros. Entre les noves inversions sostenibles destaca també un pla d'asfaltat dotat amb 270.000 euros que preveu actuar en zones en les quals calga una millora integral de la calçada. En aquesta línia de microurbanisme destaca també la reforma dels carrers Pablo Iglesias i Arquitecte Ros. També s'escometran dues noves fases de la remodelació del grup Rafalafena Tarongers amb una inversió propera als 400.000 euros. I ens quedem ara a Almassora, ja que des d'Habitatge s'ha anunciat al municipi que s'estrenarà al desembre una xarxa d'espais urbans sensibles.
La directora general d'Habitatge de la Generalitat Valenciana, Rebeca Torró, ha anunciat a Almassora que la Conselleria d'Obres Públiques estrenarà al desembre la plataforma digital Veus, que detectarà les àrees urbanes sensibles de cada municipi. Així ho ha confirmat durant la inauguració de la segona conferència de ciutats intermèdies, que acull la Casa de la Cultura entre avui i demà, sota el patrocini de l'Ajuntament d'Almassora i l'organització de la Fundació Formació i Desenvolupament Urbanístic i la consultora Axioma. Torró, que ha estat acompanyada en la taula per la regidora d'Urbanisme, Carmina Martín Navarro i José Manuel Miquel, ha incidit que la Conselleria d'Habitatge està treballant en una agenda urbana orientada a municipis d'entre 20.000 i 50.000 habitants, que es materialitzarà en una guia i en la plataforma digital cridada Veus, visor d'espais urbans sensibles. Aquest visor ajudarà a reconèixer les àrees més vulnerables de manera objectiva i sistemàtica en tots els municipis, per orientar així les polítiques de regeneració de la Conselleria d'Habitatge, ha declarat.
Aquestes eines serviran també per a materialitzar el fons FEDER en ciutats que rebran la subvenció europea i que permetran salvar les desigualtats entre barris gràcies al finançament dels nous projectes. En aquest sentit, Torró ha felicitat Almassora per haver assolit 10 milions d'euros, 5 procedents de la Unió Europea, per a desenvolupar iniciatives urbanes sostenibles com l'aplicació i l'ampliació del carril bici o la remodelació de la vila.
I continuem parlant de municipis de la nostra província. I és que avui també ha comparegut l'alcalde de Nules, David García, el qual ha fet una valoració del ple ordinari que celebrava ahir a l'Ajuntament de Nules, en el qual, segons avançava i segons recalcava l'alcalde, es recuperaven dos espais importants per a la localitat.
El pleno el ordinario del mes de octubre pues fue importante, ¿no? Porque por una parte se consiguieron revitalizar o reiniciar, ¿no?, ese camino de dos pais que están en la playa, el pais Serratalles Playa y el pais Ciudad Jardín. El pais Serratalles Playa, que está en la zona del camino Serratalles hacia Moncófar, que no tiene ningún tipo de urbanización, ni tiene acera, ni tiene carril bici. Y lo que se hizo ayer fue aprobar la adjudicación, ¿no?, de los dos pais a un nuevo agente urbanizador, debido a que el anterior, pues desde 2007, que no había hecho ningún paso, ¿no? Por lo tanto, ahora pues se revitalizan y ahora pues tendrán que un nuevo agente organizador presentar los proyectos de organización adaptados a la normativa, sea aprobados por el ayuntamiento y poder empezar, ¿no?, con todo ese camino que no es fácil, pero bueno, por lo menos se ha reemprendido. Por otro lado, el Pleno aprobó también la adjudicación a una empresa, que es la única que se presentó al procedimiento abierto, de la construcción y gestión del parking de camiones, que estará situado en un polígono de la mina, equidistante de Moncófar, Valldusó, Villavieja y Nules. Ninguno de los cuatro municipios tiene parking de camiones y, por lo tanto, pues podrá dar servicio a todos ellos. Es un contrato que no le va a costar un céntimo al ayuntamiento, porque la empresa, a cambio de gestionar la instalación durante 35 años, hará la obra y además pagará un canon anual, un concepto de alquiler, todos los años al consistorio.
I ens quedem ja amb l'actualitat municipal. Avui ha comparegut en roda de premsa el portaveu i president del Partit Popular, Héctor Folgado, en aquest cas per a parlar respecte al pla d'ajust que va anunciar ahir l'alcalde de la ciutat, José Benlloc. En aquest cas s'ha lamentat aquest paquet de retallades, vora 600.000 euros els que va anunciar l'alcalde José Benlloc, que consideren des de les files populars que són retalls per al poble, però que no deixen de costat alguns capritxos, en paraula textual, de Héctor Folgado, de l'alcalde José Benlloc.
Com dir, un paquet de prou de 600.000 euros de retallades que afecten principalment a les polítiques d'ocupació de Vila-real. L'alcalde de Vila-real va anunciar ahir que retalla 220.000 euros que tenien que anar per ajudar als veïns de Vila-real que estan en el paro. 220.000 euros que estaven pensats per ajudar aquells veïns que estan passant-ho mal perquè no tenen treball, que este ajuntament havia promès destinar-los per a ells, per ajudar-los, i que ahir l'alcalde va traure les tisores i es va deixar a zero. D'aquest paquet de retallades, la segona retallada més forta se l'emporta l'àrea d'agricultura. L'alcalde de Vila-real retalla 100.000 euros a una línia d'ajudes que tenia que facilitar i beneficiar als regants de Vila-real i, per tant, als agricultors i a l'agricultura de Vila-real, 100.000 euros i deixa a zero esta línia d'ajudes que havien promès a bombo i platillo durant tot l'any, que arribaria als regants i a l'agricultura de Vila-real. 1.000 euros que retalla per a millorar i acondicionar jardins que sol·liciten els veïns i també instal·lacions esportives que en alguns casos estan abandonades. Pues bé, 100.000 euros que retallen de nou per atendre aquestes peticions que els veïns fan d'instal·lacions i de jardins i d'espais públics que no estan en condicions i que l'alcalde ahir va retallar. El que és curiós és que l'alcalde ahir va presentar els retalls que fa als veïns de Vila-real per a poder seguir gastant en els seus capritxos.
En aquesta línia també Folgado ha lamentat o ha criticat que en d'aquesta partida d'imprevistos que es va incorporar al plenari extraordinari del darrer dimecres, vora 550.000 hagin anat a pagar, segons les files populars, els excessos d'alguns regidors, mentre que si hagueren contingut aquesta despesa, consideren, no s'hagueria tingut que realitzar aquest pla d'ajust. Canviem d'assumpte, ens quedem ara amb informació també de l'equip de govern. En aquest cas, des de la regidoria de Seguretat Ciutadana, ha estat la regidora Sílvia Gómez qui ha presentat, acompanyada en aquest cas pel intendent general de la policia local, José Ramón Nieto, també des del Villarreal Club de Futbol, Tino Travet, i també en aquest cas el representant d'Aficions Unides, José Hidalgo, el primer seminari nacional de policia local i futbol professional, una cita que durant dilluns i dimarts vinent citarà a les instal·lacions de la policia local de Villarreal a més de 40 professionals dels cossos de policia local de diferents ciutats amb equips en primera i segona divisió. Una jornada, unes jornades que tenen per objectiu millorar la coordinació que es presta en els esdeveniments esportius i també poder aplicar alguna metodologia que es realitza, per exemple, així a la localitat, a altres municipis. Ho explicava l'intendent José Ramón Nieto.
Lo primero, destacar que este primer seminario, que se va a realizar, es la primera vez que se realiza a nivel de toda España, se ha preparado con la colaboración de cuatro entidades diferentes: Ayuntamiento, a través de Alcaldía y Concejalía, la Liga de Fútbol Profesional, AFEPE, que es Aficiones Unidas, y el Villarreal Club de Fútbol. Entonces, nos acompañan representantes de ambos. Luego, lo primero, decir que este primer seminario nacional lo que se pretende es conocer los dispositivos de trabajo que realiza la policía local en los diferentes partidos de fútbol. Para nosotros, el tema de, en el concreto caso de Villarreal, somos una población de 51.000 habitantes. Cuando hay un partido de fútbol, tenemos 20.000 personas que se desplazan, y durante todos estos años hemos ido adaptando los dispositivos, y siempre a la hora de adaptar los dispositivos tenemos que destacar que trabajamos conjuntamente con Cuerpo Nacional de Policía, con bomberos, Cruz Roja, Club de Fútbol, servicios municipales que están limpieza, instalación de vallas. Entonces, el realizar un partido de fútbol conlleva muchísima preparación previa. Y luego lo que es curioso que hasta ahora nunca se había hecho. Entonces, para nosotros es importante porque se van a invitar a policías locales de toda España. Ya nos han confirmado, tenemos casi 40 policías locales diferentes, de diferentes equipos. Tenemos equipos de primera, equipos de segunda, y luego, como se realiza aquí en la Comunidad Valenciana, también se han invitado equipos de tercera división.
Per la seva part, el secretari general d'Aficions Unides, José Hidalgo, ha explicat el motiu pel qual s'ha decidit donar el pas endavant i organitzar aquestes jornades. Consideraven que en les diferents reunions que realitzen habitualment faltava la presència de la policia local, una policia que consideren són el suport i la cara amable dels aficionats quan arriben a una localitat per a gaudir d'un encontre de futbol, i per això volien incorporar en aquest cas unes jornades en les quals es poguera abordar aquesta formació que realitza, per exemple, a la localitat. Així doncs, explicava Hidalgo que un dels objectius és que s'extrapole el model que s'utilitza a Villarreal a altres ciutats i fer més fàcil l'arribada dels aficionats i també la coordinació entre els diferents serveis que formen part dels preparatius i el protocol d'un partit de futbol.
Tot el congrés, si heu vist el programa, doncs està orientat un poc a explicar fundamentalment el que se fa si en Villarreal, perquè nosaltres els aficionats volem que s'extrapolen totes les ciutats. Vull dir, això, quan un equip, per exemple, va a Villarreal, des de la policia s'equirda a la Federació de Penyes corresponent, se donen telèfons, se fiquen totes les facilitats, i això volem extrapolar-lo. Entonces, a part de les 42 persones i l'assistència de totes les autoritats d'ací i tot l'organigrama de la policia local, pues vindrà també el director nacional de Seguretat i Integritat de la Liga. Pensem que avui està en Singapur, este senyor, ve el dilluns a Villarreal, i l'inspector jefe de l'Oficina Nacional del Deport, que és, diguem, la policia que s'encarrega de tots els actes esportius, que esta setmana estan tots en Rússia per el tema del Mundial de Futbol. Entonces, després de molt d'esforç i molt de treball per part de la policia local, també per part nostra, el que ens ha ajudat l'Ajuntament i el Villarreal, pues hem aconseguit no només portar això així, sinó donar-li el nivell que un seminari com este té, i la idea és que se faci tots els anys, cada any en una ciutat diferent, per a tratar de consolidar el treball que fa la policia local de totes les ciutats dins del món de futbol.
I ja per últim, avui s'ha presentat al Mercat Central una programació completa que arranca demà mateix, dia 28 d'octubre, amb un taller de cuina. El Mercat de les Tapes i que fins el 22 de desembre portarà diferents activitats, principalment tallers de cuina, així com show cookings, aquestes demostracions gastronòmiques de cuina en directe a càrrec de les diferents associacions gastronòmiques de la localitat, l'Associació Cultural Gastronòmica i Ramadera de Vila-real i també l'Associació Gastronòmica Cultural. Una programació que ha presentat avui el regidor d'Economia, en regidoria de la que depèn l'àrea de mercats, Xavier Ochando, que ha estat acompanyat en aquest cas pel responsable o el representant del mercat central, així com els representants de les diferents associacions gastronòmiques de la ciutat, també la dietista Seila Llop, que s'encarregarà dels diferents tallers, i també representants del programa Tabalem, també ells seran protagonistes d'alguna de les sessions durant aquests dos mesos que resten per a tancar l'any.
I ara sí, parlant del que ens porta a aquesta roda de premsa, ens trobem davant de la primera programació estable que fem al Mercat Central de Vila-real. Una primera programació que arrencarà demà i a través de la qual n'hi ha que dir que hem intentat implicar al màxim, com sempre fem, donar veu, que participen, que se facin protagonistes les associacions del nostre poble, els comerciants del nostre poble i sobretot els venedors del Mercat Central. Dir que serà una programació plena d'activitats, show cookings, degustacions, però sobretot una programació totalment gratuïta, oberta a totes i a tots, i que sobretot siga una promoció per als comerços del Mercat Central. Dir sobretot que este no és només un espai al voltant del qual organitzar activitats, sinó que aquesta promoció se faci efectiva a través de la mateixa programació, ja que també tenim així una mostra, totes les activitats que fem, tots els tallers de cuina, totes les degustacions, després també incorporaran un receptari a través del qual no només aprendrem a fer una cuina més saludable, recuperar una cuina més tradicional, recuperar una cuina de proximitat en productes locals, sinó que a més també tindrem els llocs d'on se trau aquest producte, tindrem així també el llistat en cada activitat, en cada programació que se faci, de les tendes del Mercat Central que col·laboren. Per tant, no només podran aprendre a fer aquesta recepta, sinó també anar a l'espai en el qual s'han adquirit els productes també per a poder comprar-los.
I abans de tancar, aquest repàs per l'actualitat provincial i local, també aquest apunt esportiu amb Mònica Benavent. Mònica, molt bon dia.
Hola, què tal, Seila? Repassem perquè és prèvia de partit de futbol, perquè després de la derrota en Copa del Rei davant la Ponferradina, demà a les 6:30 de la vesprada, a les 6 per esta casa, juga el Villarreal davant l'Atleti de Madrid. Visitarà el Wanda Metropolitano, el nou estadi de l'equip del Cholo Simeone, que per cert ja ha donat a conèixer la llista de convocat, igual que ho ha fet Javier Calleja per a viatjar esta vesprada cap a Madrid. La convocatòria del Villarreal, en la que destaca l'absència per decisió tècnica d'Enes Unal, entren en la mateixa llista Bacambú i Álvaro González amb molèsties després del partit de les Palmas, en el Atleti de Madrid amb baixes notòries com la de Coque o el mateix Gianni Carrasco. Així que el Villarreal, si és capaç de guanyar en el Wanda Metropolitano, sumaria 3 punts que el farien superar a l'Atleti de Madrid i col·locar-se en posicions Champions.
Doncs esperem que així siga, t'escoltem i escoltem aquesta informació ampliada a partir de les 2. Moltes gràcies, Mònica. Nosaltres ara sí, punt i final al repàs informatiu, una pausa i anem a obrir aquest espai en el que cada divendres ens acompanya la sexòloga Lara Antiquino.
¿Tienes una boda, cumpleaños, bautizo o comunión?
¿Tienes una empresa y necesitas un servicio de catering? Catering Esther tiene soluciones individualizadas tanto para tus eventos de empresa como de particulares. Por innovación, por calidad, por nuestro saber hacer, llevamos más de 30 años de experiencia. Más información en www.pasteleriaesther.com.
Catering Pastelería Esther. Pasión por el catering.
Caduca el carnet y no sé dónde renovarlo.
Pues no lo dudes, en Centro de Reconocimientos Conductores y Cazadores Vila-real te lo renuevan al instante, sin cita previa, sin fotos ni colas o esperas. Ah, y te entregan de inmediato uno provisional.
Más información en reconocimientosmedicosvilarreal.com. Visítanos en calle Almazora 11, teléfono 964-52-62-32. Ven a Clínica Dental Llopis Díaz.
¿Por qué?
Somos especialistas en implantología avanzada y estética dental. Tu dentadura con implantes en 48 horas.
¿Y me ofrecen garantías?
Somos un equipo de profesionales altamente cualificados y utilizamos tecnología y materiales de última generación. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Vila Real, 964-529048. Primera consulta gratuita. Financiamos tu tratamiento. And starting conversations, all my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dreams.
I continuem a la 92.2 de la freqüència modulada presentant més protagonistes. En aquesta ocasió, com cada divendres, ens acompanya Lara Antiquino, psicòloga i sexòloga. Molt bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Doncs avui anem a parlar d'un tema molt interessant, ansietat sexual. A veure, comencem fent la pregunta de què és l'ansietat sexual, no?
Pues mira, Núria, si te pareix, definís què és l'ansietat, que és, crec que la part de sexual, me pareix que mos queda tots clara, sí. I així n'entenem millor quina relació pot tindre l'ansietat i la sexualitat. Bé, l'ansietat és un mecanisme de defensa que utilitza la nostra ment per alertar-nos quan estem davant d'un perill o d'un risc, per la qual cosa compleix una funció adaptativa per a protegir-nos d'aquesta amenaça, ja siga evitant la situació, fugint de la mateixa o afrontant-la per a superar-la. Per tant, podem dir que es tracta d'una resposta innata que té com a missió la nostra pròpia supervivència, ja que ens ajuda a reaccionar millor davant d'aquesta situació de perill. No obstant això, pot ocórrer també que passi de ser la nostra aliada en aquest tipus de situacions a ser la nostra pitjor enemiga. Clar. Davant de situacions que realment no suposen ninguna amenaça o ningú perill real per a nosaltres. És a dir, pot aparèixer ante situacions quotidianes del nostre dia a dia que realment no suposen ningú perill, però que nosaltres sentim aixina i, per tant, la reacció que tenim davant d'aquesta situació és totalment desproporcionada per a lo que hauria de ser. I, a més, hi ha que sumar tota una sintomatologia, com puguen ser sudoracions, taquicàrdies, respiració accelerada, pensaments irracionals, etc.
Bueno, molt bé. Bueno, per exemple, has nomenat els pensaments irracionals.
Sí.
Què són els pensaments irracionals?
Pues mira, degut precisament als pensaments irracionals, que és la causa principal per la que apareix l'ansietat, l'activitat sexual, lluny de ser una activitat satisfactòria i de plaer, per a algunes persones enfrontar-se a les relacions sexuals pot ser un verdader suplici si pateixen d'ansietat sexual, perquè tenen una preocupació enorme i inadequada cap al sexe. Què són aquests pensaments irracionals? Pues aquests pensaments irracionals són pensaments negatius que tenim sobre una situació o sobre la nostra persona. I un pensament negatiu determinarà que les nostres emocions també siguin negatives i, per tant, la nostra conducta ho acabi sent també. Quins són els pensaments més comuns que tenen les persones en ansietat
alguns
sexual?
Alguns exemples, sí.
Exacte. Pues, per exemple, no soc bo, no soc bona en el llit, no tinc un cos bonic. Si ejacules ràpid no quedarà satisfet o satisfeta, no sé si podré mantenir l'erecció, si el tamany del meu penis és l'adequat, si no arribaré a l'orgasme, si li agradarà o no li agradarà si me meneixi d'aquesta manera, si intente això o altre, i altres ja relacionats amb temes de mites, prejudicis i una mala informació sexual o una falta d'educació sexual en aquest tema.
Claro.
Entonces, clar, en aquest rebombori de pensaments, pues el que fa que determine que tu te aproximes a les relacions sexuals d'una manera més relaxada i satisfactòria o molt més tensa, pues determinarà que l'ansietat sigui més alta o menys, o menys alta.
Clar, això pot portar conseqüències, no? Tant per a homes com per a dones. Són diferents les conseqüències de tindre ansietat?
Sí. Generalment, les disfuncions sexuals d'homes i dones, algunes són comuns, però altres són diferents. Sí. Entonces, si jo, per exemple, el que tinc por és de no tindre una erecció i tota la meva atenció se dirigeix al penis, què passa? Que estic pendenta de a veure si respon, si no respon, si creix, no creix. Per tant, jo no estic atenta als estímuls que realment me produeixen l'excitació i que són els que faran que a mi me provoquen l'erecció. I què passa? Pues que allò que tinc por que ocórrega finalment acabi ocorrint.
Clar.
Per tant, l'ansietat no se'n va, cada vegada me costa més aproximar-se, no? Exactament, a les relacions sexuals, i primer ho vaig deixant, després no ho intente i després me negue, i al final el que acaba ocorrent és que el sexe acaba en un segon pla, yeah, i hi ha insatisfacció tant a nivell personal com a nivell de parella. Quines conseqüències ens pot portar això? Pues en les dones, principalment, la pèrdua de desig o la disminució d'aquest, la dificultat per excitar-se, lo que portarà problemes de dispareunia, que es diu, que és el dolor coital, la penetració pròpiament dita, o el vaginisme. I en el cas dels homes també pot ocórrer la disminució o la pèrdua de desig, el tema de l'ejaculació precoç i la disfunció erèctil. Disfuncions totes aquestes que a mesura que anem treballant cada setmana anirem explicant i anirem coneixent. Però aquestes són les característiques principals en relació al sexe que podem encontrar.
Però no significa que perquè per una vegada que no ha tingut una erecció ja tinga una problemàtica d'aquestes?
Per descomptat, tu pots tindre algun problema d'erecció puntual en una relació sexual, però depèn de quina sigui la teva interpretació sobre aquesta situació, determinarà que tu tinguis més probabilitats de que en un futur passe o no passe. Si tu, per exemple, els pensaments que tens respecte a aquesta situació són... Bueno, no passa res...
Són positius,
no? Exactament, no passa res, això ha sigut que m'he despistat avui, l'estrès pot influir, el no està lo suficientment concentrat en la relació sexual, etc., i no li dones major importància, pues quede com un episodi aïllat.
Sí.
Si tu, a partir d'aquest episodi, el que fas és... No sé si seré capaç de mantindre l'erecció en la pròxima relació sexual, no sé si me tornarà a passar, la meva parella no quedarà satisfeta, no estarà a l'altura de les circumstàncies...
Te bloqueges, no?
Exactament. Si els teus pensaments són neutres o positius i el que fan és que tu valores aquest aconteciment simplement com una anècdota, ahí se quede. Si tu fas d'això una situació molt més dramàtica i irracional de lo que realment ha sigut, aquests pensaments negatius aniran a més i què passarà? Pues que l'ansietat de cara a les relacions sexuals serà més alta. Al ser més alta estaràs pendent de l'ansietat i no dels estímuls que te provoquen l'excitació. Per tant, crearem un bucle negatiu del que no podràs eixir, que cada vegada farà que tingues menys necessitat de tenir relacions sexuals precisament per evitar el que tu més portes que passi.
Claro, Lara, però això és molt complicat de controlar, no? Perquè moltes vegades tu dius no vaig a bloquejar-me, vaig a intentar-ho, vaig a intentar oblidar-ho, però el cap juga males passades també.
Sí, exactament. El tindre un control mental a vegades és complicat perquè funcionem en pilot automàtic.
Sí.
Aleshores, què passa? Pues que sí, nosaltres tenim la ment funcionant, però funciona com ella vol funcionar, no com a nosaltres ens agradaria o ens beneficiaria de com funcionar. Entonces, arribar a tindre aquesta capacitat de dir, ei, estic així i és així on vull que estigues, és difícil, però difícil no vol dir impossible. Si se treballa de manera continuada i de manera conscient, això es pot controlar.
Aleshores, com ho treballem? De quina forma millorem la nostra ansietat sexual?
A veure, en primer lloc, hem de parlar sí o sí amb la nostra parella de tot això. El poder explicar-li obertament què ens està passant és molt alliberador per a la persona que ho patís i també per a la parella entendre millor la situació per la que estan passant, ja que ella també pot sentir d'alguna manera que és culpable de la situació. Pot pensar, ja no excita la meva parella, ja no té interès en mi, ja no li agrada com li agradava antes, lo qual crea un clima d'insatisfacció tant per a qui té l'ansietat com per a qui no la té.
Clar, això igual li pot perjudicar també a la parella, no?
Exactament, és que el sexe no determina que una parella funcione, però sí que és cert que quan el sexe comença a fallar, la parella es deteriora.
Sí.
Per tant, és molt important poder tindre aquesta part de comunicació més oberta i arribar a aquest enteniment o a aquesta comprensió del què m'està passant i per què.
Bé, això en aquest cas, no? Però bueno, parlem també, per exemple, en el cas dels homes.
En el cas dels homes la situació seria la mateixa. I si una dona té problemes d'ansietat sexual, és necessari que ho comente. Si un home té problemes d'ansietat sexual, és necessari també que ho faci.
Això és un primer pas, també s'haurà de desbloquejar la ment, no? I mateixa, per més que ho comente, si en el seu cap està...
Però el fet simplement ja de comentar-lo és... Vale, ja ho he dit, ja ho he soltat. Ara, per lo menos, ja me quedo més tranquil perquè sé que l'altra persona està entenent per lo que jo estic passant. I junts sí que podem buscar una situació, una solució. Uh-huh. Si jo el que faig realment és callar-me, no manifestar-lo i tancar-me en mi mateixa, ni l'altra persona ho entén, ni jo realment puc explicar el que m'està passant. Uh-huh. Lo que fa que hi hagi una distància emocional cada vegada més gran entre els dos...
Sí.
I això fa que altres àrees de la relació de parella també se vegin afectades, perquè desig d'intimitat no en tens, desig d'afecte no en tens, de compartir moments tampoc, perquè si tu no me parles, estem enfadats,
sí.
Jo te busque, tu me rechaces, pues tot això sí, sí. Influís en aquest altre tipus de situacions com a parella.
Què passa si no tens parella?
Pues si no tens parella, el tema de l'ansietat sexual no se viu de la mateixa manera perquè no tens, diguem, a ningú a qui demostrar-li les teues dotes sí. sexuals, però encara així sí que pot limitar-te el fet de, a l'hora de conèixer alguna persona que te frenes sí. més, bé per por al rechaç, bé per no estar a l'altura, bé per els pensaments que tu hagués creat que t'ocasionen aquesta ansietat. Molt per bé. Tant, el primer pas també és reconèixer uh-huh. encara que no tinguem parella, què m'està passant, què m'està frenant i per què això no me deixa desenvolupar-me en altres tipus de relacions. Ja sigui en conèixer simplement a una persona i trobar-me còmode en aquesta situació sí. o que aquesta situació vagi a portar-nos una relació sexual. Si això també em frena, el primer pas és reconèixer què està passant dins de mi que no em permet ser sí. la persona tu que mateixa. A mi m'agradaria ser i, efectivament, ser tu mateixa.
Uh-huh. Bé, Lara, no sé si ens queda alguna coseta per contar respecte a l'ansietat sexual.
Sí, bueno, podríem añadir que una vegada ja ho has comentat en la parella o a nivell individual t'has reconegut tu que sí que estan aquests esports que te limiten en aquest aspecte,
sí.
és molt important també augmentar els moments d'intimitat, ja sigui en tu mateixa com en la parella.
Vale.
Moments d'intimitat en tu mateixa pues, seria el donar-te algun capritxet, el acceptar el teu cos conformés, mimar-te, voler-te, cuidar-te una miqueta en diferents nivells.
Uh-huh.
I a nivell de parella, pues seria buscar alternatives, com si, per exemple, a mi el que me provoca ansietat és la penetració, pues, per exemple, anar primer fent massatges eròtics, compartir un bany junts, dormir abraçats, aquest tipus de coses que sí que faciliten que entre els dos se vagi creant un clima de molta més harmonia i complicitat
sí.
i que a poc anem abordant les situacions que me resulten més conflictives. En una escala de l'1 al 10, per exemple, pues començaríem per l'1, el 2 i el 3 vale. i aniríem pujant d'intensitat. Vale. Començant primer per lo que menys ansietat em provoque i a poc per lo que més em va generant.
I si s'ha de frenar en el moment, no? O no? O si ja vas pujant l'escala has d'acabar en el 10?
Lo ideal seria acabar en el 10 perquè se trata d'arribar a la meta yeah. final, que és la que més ansietat te pot provocar, però si tu vas muntant escaló a escaló, finalment aconseguies arribar al final del tot. Se trata d'anar afiançant cada pas que vas donant
sí.
i reforçar sobretot els passos que sí que has aconseguit, perquè tenim la tendència a centrar-nos més en lo negatiu que en lo positiu.
Sí.
Per tant, si tu no valores el que vas aconseguint, no agarraràs la seguretat que necessites per seguir avançant.
Claro.
Per això és molt important reconèixer què estem fent bé i com m'ho estic currant.
Claro.
Després també seria molt important el tema de la relaxació.
Ah.
La respiració és fonamental per a calmar la nostra ment. Si les respiracions que fem són profundes i conscient i no respiracions més curtes, que són les que la majoria tenim perquè portem un ritme de vida sí. molt accelerat, fa que la ment se calme i que, per tant, els pensaments se vagin també alleugerant, que no siguin tan intensos i que no siguin tan negatius. Si aconseguim treballar aquest tipus de respiració i estar concentrats aquests 10 minuts, no és necessari més, en el que estem fent, aconseguirem que la ment estigui on volem que estigui. I el que farem és que anirem reeducant-la per a que se situï en aquella situació en la que nosaltres necessitem que ella estigui i no que divague per a on ella vulgui.
Clar.
Qualsevol exercici de mindfulness, per exemple, és apropiat per a treballar aquest tipus de relaxació. I ja finalment jo el que te diria és exercitar també el nostre cos. El realitzar una miqueta d'exercici diari,
sí.
encara que sigui caminar mitja horeta diària, tampoc és necessari fer ningú marató, però sí que ajuda a que el cos estigui més actiu, més infortit, que ens sentim millor amb nosaltres mateixa, tant a nivell físic com a nivell mental. I això ens donarà major seguretat tant en les relacions sexuals i que la nostra autoestima siga molt més alta.
Molt bé.
Treballant tots aquests aspectes afavorim a que l'ansietat sexual disminuïsca i, per tant, disfrutem de les relacions sexuals i arribem a gaudir-les com realment podem arribar a fer-ho i no com la por ens limita.
Claro. Molt interessant això, eh? De l'ansietat sexual, jo crec que podem ajudar a molta gent que no és un problema, que simplement és algo que és passatger, que poquet a poquet la ment te pot jugar una mala passada un dia i si li utilitzes tot això, totes aquestes tècniques i aquests consells que tu has dit, pues tranquil·lament se pot passar el problema. Qualsevol persona que tinga una problemàtica relacionada en sexualitat, que vulga preguntar-te alguna coseta a través d'un correu electrònic, ho pot fer.
Sí, la setmana passada ja vam comentar que havíem habilitat un correu, entonces si algú necessita escriure o li agradaria comentar alguna coseta o alguna suggerència, el correu és lara.antiquino@gmail.com.
Molt bé, moltíssimes gràcies i la setmana que ve continuem parlant de temes de sexualitat.
Molt bé, moltes gràcies a tu. Adéu.
El próximo 1 de noviembre, como siempre, pero de una forma muy especial, demuestra a tus seres queridos que les quieres, que no los olvidas y que siempre van a estar a tu lado. En Floristería Novalis te ayudamos a recordar cada pequeño detalle de tu vida con una gran variedad de adornos florales a medida, centros naturales o artificiales, para que el día 1 de noviembre no sea un día más. Floristería Novalis, calle Comunión 33 de Villarreal.
Madre mía, domingo, son las 12 y yo sin arroz.
Porque en Supermercados Charter pensamos en ti, te lo ponemos fácil y abrimos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 y media de la noche ininterrumpidamente y los domingos y festivos de 9 a 2 de la tarde.
Supermercados Charter, calle Profesor Broguillo, Villarreal. Tu mejor opción.
Llévate un Dacia y tienes el seguro gratuito durante un año en toda la gama.
¿Y si me compro un Sandero?
Claro.
¿Y un Logi?
También.
Espera, ¿y un Duster?
Un Duster también. Cuando decimos que tienes un año de seguro gratuito en toda la gama, es que lo tienes. Oferta RCI Bank. Condiciones en Dacia.es. Descúbrelo en la red Renault.
Dacia, Grupo Renault.
Somos Carnes, la mejor variedad en carnes de res y hamburguesas gourmet ibéricas. Somos Carnes, garantía de platos elaborados con productos de temporada. Organiza tus eventos con nosotros, aforo para 120 personas y para los más pequeños, castillos hinchables. Ven a descubrir nuestro menú diario. Somos Carne, Avenida Francia 42 de Villarreal, teléfono 964-52-34-95.
Vilatenda.com és el centre comercial online de proximitat, un espai web on podràs trobar la millor oferta dels comerços locals. Però el més important és que dona un percentatge de les seues vendes a diferents causes socials, sent la primera plataforma comercial solidària amb cor. Compra amb cor. Compra a Vilatenda.
És un projecte de Caixa Rural, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Villarreal.
I nosaltres una setmana més anem a parlar-te d'aquesta cita urbana musical i solidària que se celebra a la localitat de Villarreal. Ens acompanya Jordi Moliner, un dels organitzadors. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs la setmana passada, què tal? Quina és la conclusió o la valoració que se fa d'aquesta actuació?
Va estar prou bé, perquè allò on se fa en el Cafè Àlex Iece està en un carrer, diguem, estretet, no? El carrer Colom. I pues, se crea una atmosfera aixina més íntima, no? Al ser un carrer més estret, en la terrassa i la gent dreta i la música que van fer Jorge i Fede, sí. Resacados, pues, va estar molt xula, la veritat.
O sea, que bones conclusions i a la vegada m'imagine que molta gent, no?
Sí, el que és el carrer aquell estava ple, quedava el passillet perquè poguera passar la gent sense problema i en els carros i això, però la terrassa plena i ple de gent també pels laterals ahí ven l'actuació.
I aquesta setmana, avui mateixa, li toca el torn a Forn. És que a mi me pareix curiós el nom.
Sí, és un nom curiós, però bueno, és una banda que porten ja quasi 12 anys pegant-li a la música, gent d'ací de Villarreal, i la veritat és que fan un estil que és difícil de qualificar, no? Perquè és una combinació de diverses coses. Podem trobar ahí aires a Britpop, a la música dels 80, no? El New Wave de Depeche Mode, d'esta música així en toques atmosfèrics, una miqueta ahí de predomini dels tonos menors, que faixina que siga una miqueta oscur. També podem trobar una miqueta de hard rock, en guitarres ahí molt, molt xules. Faran temes en castell, en anglès, faran temes en valencià. És una mescla...
Una combinació tan estranya, no?
És una cosa estranya, són difícils de qualificar. I, però jo, la veritat, que tinc moltes ganes de veure-ho en directe, perquè quan ho escoltes dius, ostres, això és curiós, però està, està molt bé. I serà una cosa diferent i jo crec que sorprendrà molt, a molta gent el que ens oferirà en aquesta esprà.
Bé, doncs aquesta vesprada en el Logos, que per això està així, Xavi Clausell, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs oferiran a aquest grup Forn la seva millor versió. A Logos, a quina hora?
Bueno, en principi està programat a les 8, però com acabem de treballar també el grup, com dit, pues segurament serà pues, 20 minuts més tard, això, però bueno, ficarem musiqueta d'ambient i...
On és 8 ja poden estar per allí, no, que la gent li agrada fer-se unes copetes.
Ja que dic, ara són les tasques Vila-real, les de carrer, Parremolina, les tasques Vila-real, estem allà entre Bonica, Tancherina, que som enteros, Logos, i fem un ambient molt bonic tot divendres i dissabte, i, sí. I avui serà, suposo, a rebentar.
Bueno, va ser un dels pioners o un dels primers locals que va acollir aquesta ruta en aquell moment del Vermut i del Tardeo. Com valores aquesta evolució? Perquè ja porta a les esquenes, no sé dir, dels concerts, no?
Pues, no ho sé, però al final de la temporada passada van fer un balanç i eren prop de 60 concerts.
I com se valora això?
Bueno, nosaltres vam començar...
Vau apostar, fort.
Sí, realment, aquest primer concert, bueno, són amics de Javi, de Jordi, i bueno, vam juntar que som entero, la Tancherina i nosaltres, i vam ser el primer grup en tot el que comporta, pues encara permisos d'ajuntament, cartells a última hora, mala, vam fer ahir, va vindre a tocar els Dalton, eren, i vam fer ahir, va ser, entonces, encara vermut, vam fer dissabte de matí, vam començar el dissabte de matí, i bueno, i l'evolució que ha sigut des del primer concert, que encara pues, no n'hi ha tanta gent, com ja el segon que vam fer també nosaltres l'any passat en maig, perquè va ser, que vam fer ahir també, també va vindre a tocar un combo de 12 notes, ahir, el Bad Way, i això, pues, l'evolució és grandíssima, no? Ja la gent ja acudint, a veure, veus gent que...
És una cita que esperen, no? Ja la gent.
No? Que veus gent que ja ve a aposta a veure quin grupet toca aquesta setmana, i van allà a veure'l, i això, pues, bueno, també te dona alegria de que aquests companys com a nosaltres va tot molt bé.
I que dure molts anys.
Que dure, que l'Ajuntament aposte per aquest tipus de coses, no? Que als locals també donen vidilla, no? Un poquet.
Clar. Bueno, també, a banda del caràcter musical, hem de destacar sempre el caràcter solidari, perquè és imprescindible, no?, també que la gent ho recolze, que la gent recolze a cada associació que forma part cada mes d'aquest cicle.
Pues sí, esta setmana ens despedirem de l'Associació Espanyola contra el Càncer, la seva delegació de Vila-real, amb els quals hem estat col·laborant durant tot el mes. Ells han estat, sobretot... incidir en el tema de la marxa solidària d'aquest diumenge,
sí.
Que recordem que és a les 10 del matí, en la plaça del Llaurador, i això, i la veritat que ha sigut un plaer treballar amb ells, ells estan contents, nosaltres també estem contents amb ells, i pues, això, la setmana que ve estarem ja amb Creu Roig a Vila-real,
molt bé.
Durant el mes de novembre, i això, que seguim ahí recordant a la gent que això no només és música, sinó que també és solidaritat, que s'apropen als stands que volen per allí a informar-se.
Imagina que n'hi haurà venda de camisetes. No ho sé, perquè Paco Bielsa, el president de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Vila-real, ens comentava que n'havien venut 3.000, que això és una xifra espectacular.
Jope, pues és brutal, la veritat. No han sigut totes en els concerts, eh? No ha vingut tanta
gent. Bueno, però han dut el tanto. Han sigut moltes en els concerts.
Sí, sí, hauran sigut bastants, si imagina, però sí. I no només les samarretes, xicotes de talls, o la vidriola que sempre porten ells, que recordem que, per exemple, en el dia del Gades, va ganar Paco el Delgades anant per les taules en la vidriola, tot el món va tirar ahí, i són coses que donen il·lusió, la veritat.
I que espera una causa que jo crec que a tots ens pot passar, a tots ens pot tocar, i si no a nosaltres, a molta gent de prop.
Sí, sí, exactament. Jo crec que tot el món tenim algun cas proper i n'hi ha que afrontar-ho de cara i recolzar a associacions com aquestes que donen ajuda a la gent que ho patís.
Doncs també anem a destacar també l'altra part, no? Que és que va dirigit a tota una família aquests concerts. No només a les persones que volen anar allí a divertir-se, que també, evidentment, però també als xiquets. que també s'ho poden passar molt bé.
Exacte, sempre pensem que tota la gent està que ve en famílies, tenen ahí un raconet on poden deixar els peques, estan les xiques de Baobab, que sempre fan alguna activitat. També intentem que tinga un poc de conscienciació de cara a fer coses en materials de reciclatge,
sí,
que vegin que se pot aprofitar tot per casa per a jugar, no només comprar joguets, i també educar en aquest sentit als peques.
Doncs m'agradaria que convidares, ja que eres el propietari, no, del local on se va fer l'actuació, convida la gent a que vagi a veure forn.
Pues sí, mira, nosaltres, així, la Guadona i jo, convidem a, bueno, a tot el món, no, que hi ha la que seguís i a la que diu, va, avui és el primer dia que vaig a veure'ls, és un lloc que és peatonal, poden estar tranquils en el xiquet, poden estar al carrer tranquil·lament, o sigui que és un puesto, el Logos i el carrer Tasques Villarreal ara, obert a tot el món per poder disfrutar d'un ratet a gust d'ahir i després tranquil·lament, dalt, hi ha un forn altre ambient, podem sopar ahir tranquil·lament, que nosaltres ens dediquem a això, no? A cuina casereta i bona i de producte, i ahir estem convidats.
Doncs bé, ja crec que ja ho ha dit tot, Xavi.
Sí, sí, falta dir que, sí, que si volen sopar allí tenen unes empanadilles que estan estupendes, les recomano a munt.
Mira, ell, que és hora d'esmorzar, eh?
Ja vinc d'esmorzar, ja, però bueno.
Gràcies, Jordi.
Gràcies a vosaltres.
Ho esperem més que res, o pot ser tu ja t'has oblidat. Esperant és dit que entrides aquesta nit. Passaria el temps escoltant la
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real, els dies 11 i 12 de novembre de 10 del matí a 8 de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, els records de la teua infantesa, eines de treball, això i més ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters els dies 11 i 12 de novembre al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real.
Logifoto Vila-real, tu estudio fotográfico de confianza y calidad. Reportajes fotográficos, fotos de carné y cualquier tipo de servicio que sirva para capturar la vida en imágenes. Logifoto Vila-real te facilita sus instalaciones para que imprimas tus fotografías al instante y escojas de entre toda su gama de artículos tu preferido. Además, en Logifoto Vila-real te garantizan un buen acabado en la conversión de vídeo a formato digital. Logifoto Vila-real, más que un estudio fotográfico. Calle Comunión 7, Vila-real.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ja vam parlar fa unes setmanes amb la gent de Manos Unides a Vila-real. En aquest cas ho vam fer per l'obertura d'aquest mercadet solidari, però aquest és un mes molt intens per a ells. I en aquest cas no parlem directament amb Manos Unides, ho fem amb la gent del grup de teatre Tàbula, perquè aquest cap de setmana duen a terme de Camp Nou un esdeveniment solidari a benefici de la tasca de Manos Unides i ens acompanya un dels integrants, un dels actors d'aquesta agrupació, Carlos Chiva. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Estem parlant d'una vegada més, no? Ho comentàvem abans, ja quasi complicat en recordar quan va començar la col·laboració.
Sí, jo no recorde l'any que vam començar a col·laborar amb ells. I és un de tants, una de tantes associacions o una de les tantes actuacions que fem a benefici d'alguna entitat. Nosaltres, des de Tàbula, mai diem que no a entitats benèfiques i en un fondo pues, com és Manos Unides, no? Uh-huh. La idea, pues, plenar l'auditori, com sempre, perquè al fi i al cap els 5 euros de donatiu van íntegres a la labor que fa Manos Unides i bé, el que oferirem seran dos sainets, una representació dels dos sainets, de Sacristà Torero i els Vades de la Fam.
No sabem si ara entrarem una miqueta més en detall de les dues representacions, si és complicat, no? Si esteu tots els anys amb ell intentar incloure alguna obra de teatre nova, no? Per si algú ja és fidel i va i diu, mira, esta és la de fa 3 anys o esta és la de fa
El problema que n'hi ha és que són obres que es van escriure a principis del segle XX i no n'hi ha de noves. N'hi ha moltes, però, com passa sempre, no totes les que n'hi ha són bones o tenen una qualitat que diguem per a un acte important. Què passa? Que a part d'això la gent també et demana. Per què no feu Nelo Bacora, no? Per què no feu la tia Pepatona, per exemple, no? Que últimament són les que més tenen èxit. Pues perquè també tenen que oferir alguna altra cosa, sobretot quan donen un donatiu, almenys que no s'hagin vist fa un temps. Tenim el problema de que se'ns ajunten les nostres actuacions a final d'any i tenim ahí estiu, festes de setembre, les de barri, que aquest any han sigut tremendes, i ara aquesta, més alguna que probablement pugui eixir, com altres anys, i és difícil, perquè a més no és que tu vulguis fer una actuació o una altra, el problema és que la gent és amateur, té els seus estudis, té el seu treball, i a lo millor no pot eixir, i en les persones que tu tens que formar una actuació. Si te requereixen tres homes i dos dones, i tens dos homes, i això ja no se pot fer. I ahí estem.
En aquest cas, a quanta gent heu aconseguit reunir? Perquè aquest diumenge, igual, al ser de vesprada, no, és més fàcil que la gent pugui acudir.
Sí, la veritat és que al ser diumenge facilita un poc, excepte algú que per causes d'estudi està fora, però bé, en la primera, de Sacristà Torero n'hi ha tres dones i dos homes, i en la de Badalls dos dones i quatre homes, que quan més homes, últimament pareix que ens costa un poquet més, perquè s'ajunta que n'hi ha gent que treballa en cap de setmana i tal, i bueno, però al final sempre hi és, i si no hi és un, hi és un altre.
Al final la qüestió és que puguen estar, no? I a més ho posem, com havies dit, per una causa solidària millor, tot i que n'hi haurà gent que òbviament ja sap una miqueta la trama de cadascuna d'aquestes representacions, a més si demanen, aquestes dues no les havies mencionat, però de ben segur les coneixen. De què van? Més o menys aixina grans trets.
Al ser un sainet, tenen que veure en líos i en enredos, no? La de Sacristà Torero, com el nom diu, n'hi ha una mare que té un fill que està estudiant per a ser cura, sacristà, però ell està allà estudiant, però el que ell vol ser és torero, no vol ser sacristà. I clar, no sap com dir-li a sa mare que li agraden els bous i no li agrada ser cura. I ahí es comença a liar, se'n van els bous sense que la mare ho sàpiga, però el pillen. També n'hi ha ahí un company del fill que està un poc pel mig intentant que no ho descobrisquen i encara la lia més, i bueno, i sa. I la segon, que són els badalls de la fam, se diu aixina perquè n'hi ha dos matrimonis, però sobretot un principal, i l'home li fica els cuernos en una de València, i ell va a València dient-li que va visitar un amic que està molt mal. El germà de la dona ho coneix, sap que ahí n'hi ha algo roïn, i per a intentar cobrir-se les espales, l'home contrata a un mort de fam, els badalls de la fam, que és el paper que jo faré, que me toca, i fa com de malalt. Però es comença a liar l'assunt i al final se descobreix tot, com sempre.
I suposant que també aquests líos, no, o enredos que es veuran, també fan que el públic al final passi una bona estona, que també suposem, tot i ser solidari, no, s'ha de treure també la part d'humor.
Sí, des de principis de la crisi, sobretot, teníem molt clar que quan tu fas un acte de teatre, n'hi ha moltes obres que són drames i estan molt bé, però la gent vol riure i vol desconnectar, i aquesta és la idea que intentem transmitir sempre. Buscar les obres més bones, per això et deia abans que no totes servissin, per a que la gent passi una bona estona, s'enriga, li agrade i que torne, perquè al fi i al cap és el que volem, que s'enganxen, no, a aquestes obres.
I si algú vol afegir-se al grup, havies comentat algun home, no, que dieu que igual teniu una miqueta més d'escassesa, també se podria afegir.
Sí, clar, que es fiqui en contacte amb nosaltres. Ja li advertim que enganxa, que el verí del teatre és veritat, que se passa a lo millor un poquet mal al principi, sobretot per aquests nervis propis de que no pots tallar, de que continuar, passe el que passe, però enganxa. A mi ja te dic que ja me fique més nerviós abans de que comence tot, que durant o després, clar.
I també suposem que el fet d'afrontar aquests esports, doncs també després per a la vida diària també pot aprofitar. Així que ho veig en una miqueta, no? Que això te dona també més seguretat al teu dia a dia.
jo que sóc professor, imagina't, no? Ficar-se davant de 30 alumnes, adolescents, pues jo tenia companys de la carrera que no podien imaginar ficar-se davant d'ells perquè o tenien vergonya o tenien inseguretat. A mi m'ha portat molt això, m'ha portat el no tindre vergonya, ni conèixer-la, el no tindre el problema de fer un poc el pallasso, entre cometes, en els alumnes. I la veritat és que ho agraeixen, no? Perquè pues, tens ese manejo, tens esa soltura, i no deixa de ser també un poc un teatre el que tu fas dins d'una aula. I a mi m'ha servit molt, la veritat.
Així que tot beneficis poder estar en el teatre, no? Tant damunt de l'escenari com baix, així que ja per últim, Carlos, ens agradaria que convidares, no? Perquè consideres que la gent hauria d'anar sempre a veure ta bola, però en aquest cas especialment per a la causa.
Bàsicament, per diverses raons. Una, per si volem passar una vesprada de diumenge entretinguda a l'Auditori Municipal, perquè els oferirem pues, dos obres que segur que es faran riure molt, i sobretot perquè és a benefici aquesta vegada de Manos Unides. Tots els donatius de 5 euros aniran a Manos Unides íntegrament, i nosaltres esperem pues, plenar-ho, no? Perquè seria bo sobretot per a ells i per a nosaltres, perquè quan està ple i la gent se'n riu, tu també creixes més perquè te compenetres en el públic i fa que isca molt millor, però sobretot per l'apartat solidari.
Així que a partir de les 7, a priori, no hi ha cap altre acte que se solape, no? Que tingueu constància.
No, en principi no, ja vam tindre un any que va coincidir un Villarreal-Barça i eren 10 persones, no sabíem si llegir-los l'obra o que pujaren dalt a fer-la, però bueno, va ser una anècdota i esperem que la gent disfrute. A part, també el temps pareix que acompanye, que encara no fa fred i la gent pot eixir, i és a les 7, allà a les 8 i mitja, fora, passo part i au.
Així que una molt bona forma d'acabar el cap de setmana, amb humor i també tirant una maneta a Manos Unides. Així que, Carlos Chiva, com sempre, moltes gràcies i anem parlant.
Sí,
bueno, perquè has comentat que hi serà alguna cosa més, així que anem parlant.
A vosaltres, a vosaltres.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, hasta el 90% de descuento en calzado, ropa y complementos? Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente. Cada día con prendas diferentes para los amantes de la moda. F&S Factory, tu centro de compras en Carretera Nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
I arribem a les 2:02, temps ja per a l'actualitat esportiva amb els nostres companys Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem dilluns, que passen un molt bon cap de setmana. Adeu.
Se apaga el carrusel después de otro carnaval. Los conos de papel ensucian el piso. Se apaga el carrusel, se marcha de la ciudad. Y que viene después, no sé a dónde regresar. La aurora me dejó a los pies de mí mismo. Sin cima que ascender, sin notar las páginas.
Solo el principio.
necesitamos alguien que nos cubra. A veces un aplauso, a veces un juez. Todos necesitamos luz en la penumbra y un villano honrado en quien creer. Se apaga el carrusel. Se apaga el carrusel, deséame suerte.